En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels Focolars.
Molt bona tarda, amics.
Bona tarda, amigues i amics. Com esteu? Bé? Disposats a passar una estona amb nosaltres en clau de fraternitat? Així ho esperem.
Doncs sí, perquè tenim per davant mitja horeta per augmentar la consciència que tots formem part de la gran família humana.
Sí, sí, tots. I tots podem contribuir a establir llaços de fraternitat, joves i grans, com a persona o com a associació, com a treballador o com a família, o com a sacerdot. Avui, justament, el nostre programa ens acostarà als preveres en clau de fraternitat.
Sí, i avui també, primer diumenge de mes, coneixerem la paraula de vida per entonar a la llum de l'Evangeli tot el mes de març. Esteu preparats? Doncs som-hi ja!
La clau del dia.
Ens podem situar aquesta tarda entre dues referències que convergeixen en el programa d'avui. El passat 21 de febrer va arribar a la casa del pare mossèn Jaume Verdoy, vicari general de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i rector de la parròquia de Santa Maria de Vilafranca. Entre les moltes impressions referides a mossèn Verdoy s'han sentit aquestes. Mestre de la pastoral del carrer, de la proximitat, de la fraternitat.
I, d'altra banda, el proper 19 de març és Sant Josep, i és també el dia del seminari, com sabem. Enguany, per aquesta jornada, el lema triat és «Prop de Déu i dels germans». Aquesta segona part del lema, aquesta proximitat als germans, ens remet també a la fraternitat. Sí, tots som germans, precisament perquè som fills d'un únic Déu Pare.
Vaja, que tot ens porta avui a fixar-nos en els sacerdots com a artífecs de fraternitat. I d'això volem conversar amb un prevere, que és mossèn Josep Maria Turull, rector del Seminari Conciliar de Barcelona. Bona tarda, mossèn Turull.
Bona tarda.
Bona tarda. I bé, també volem conversar amb un jove que es prepara al sacerdoci. I aquest jove és el Jordi Mondragón, de Viladecans. Molt bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
Benvingut.
Gràcies.
Moltes gràcies a tots dos per venir al nostre programa. Bé, en realitat hem fet una introducció que potser orienta ja la resposta a la primera pregunta que volem fer, però, mossèn Turull, quina és la seva definició de sacerdot, prevere o capellà, no? Tot sinònim.
Sí, són maneres diferents d'anomenar la mateixa cosa. Jo alhora no m'inventaré la definició, sinó que la prendré precisament del que l'Església diu, quan parla doncs, que el capellà són els sacerdots, són aquests que presos d'entre els homes, i en aquí fa una referència a la carta i als hebreus, estan posats al servei dels homes, com a col·laboradors dels bisbes, formant el presbiteri, i en col·laboració amb els bisbes, doncs, exercir les seves les tres tasques principals, que és la d'anunciar i fer créixer en la paraula de Déu, la de santificar el poble de Déu mitjançant doncs, els sacraments i la tasca de guiar-lo a imatge del bon pastor.
Molt bé.
Fem-ho breu perquè, si no, sí, després la cosa s'embolica. Llavors, en tot cas, evidentment, d'aquí és d'on en sorgeix tota la riquesa, no?, del que és un sacerdot. I ja que ho has esmentat, el fet doncs, de mossèn Jaume Verdoy, ell també era un exemple d'això, d'una persona molt del seu poble, un sitgetà doncs, que se n'havia sentit sempre, però al mateix temps al servei dels homes als quals era posat a totes les parròquies on ha estat, l'han sentit ben seu, doncs des de Martorell, on també havia estat, abans a Olesa, a Piera, Capellades, a Vilanova i la Geltrú, i ara a Vilafranca del Penedès, doncs sempre havia estat doncs, molt al servei de la seva gent, a Vilafranca el dia de l'enterrament es va veure, no? La gent doncs, el sentia doncs, que havia estat al seu servei, i per això doncs, la tristor per la seva marxa que hi havia. I ell també era un exemple doncs, d'aquesta col·laboració intensa i estructural amb el bisbe, que li havia demanat doncs, la responsabilitat més important en una diòcesi, que era la de ser vicari episcopal, però l'havia exercit precisament contribuint a que tots els preveres de la diòcesi de Sant Feliu, on ell era, i abans la de Barcelona, on havia estat, que realment visquessin el presbiteri no només de manera jurídica, sinó de manera real, que fos això, una fraternitat al voltant del bisbe.
Molt bé, bon, gràcies per aquest record de mossèn Jaume, que també el Jordi ha conegut perquè fa part de la mateixa diòcesi d'origen i que, bé, reprenent el tema de la vocació sacerdotal, aquesta explicació que ens ha fet mossèn Turull del sacerdoci, tu com la sents? Te ressona en tu? O
sí, i tant. Jo, com que com a experiència, la vocació cap al sacerdoci es tracta de la crida de Déu, no?, que ens fa i està a prop d'ell i també a prop dels germans, també com és el lema del seminari d'aquest any, i també consisteix això, no?, en comunió amb Déu i també convidar els germans a entrar en comunió també, tots plegats, amb uns amb els altres, i també, diem, a Jesucrist, que és el bon pastor, comunicar doncs, aquesta bona nova, també de l'Evangeli, que Jesús ens comunica i que vol que tots els germans formem un sol cos, no?, i que també doncs, dins de la comunitat cristiana ens moguem tots en un mateix sentit, no?, vull dir, tots convidats a participar en aquesta comunió que Jesucrist ens comunica, no? I també per mi això de la vocació cap al ministeri doncs resulta doncs, un repte avui en dia, no?, i també doncs, en confiança en Déu doncs, tot és possible, que si no fos així doncs, no tindria sentit, no?, estar aquí. I tot gràcies a Déu doncs, que m'ha donat el do, la gràcia de la vocació rebuda i això que em permeti doncs, estar en comunió doncs, amb els germans i en comunió també amb Déu.
Molt bé, i ara amb mossèn Turull li volíem preguntar, abans de fer la definició, ja ha dit no les seves paraules, sinó les paraules de l'Església, que són les més adients, no?, de lo que era el sacerdot. I ara li preguntem, què és la vocació? Encara que cadascú potser la sent d'una manera personal, però què és la vocació?
El Jordi ja ho ha dit, és aquesta crida que Déu fa. Una crida que precisament tots tenim, perquè cadascú té la seva vocació. L'única, de manera específica, parlem doncs, de la vocació al ministeri ordenat, de la vocació al ministeri, a la vida religiosa, en el sentit que aquest Déu que ens crida a tots a la vida i que ens crida a tots a ser fills seus, ens hi crida d'una manera diferent. En aquesta família, com en totes les famílies, no?, en la família de l'Església, cadascú hi té la seva tasca, hi té el seu servei, hi té el seu ministeri. I llavors, doncs, en aquesta gran família dels fills de Déu, hi ha alguns als quals els crida a ser preveres diocesans, amb aquesta tasca que dèiem, de guiatge de la comunitat, de santificar-la, doncs, amb els sacraments, de ajudar-la a aprofundir en el coneixement de la paraula de Déu. I llavors això, la pregunta és no només què és la vocació, en el sentit que és això, aquesta crida que Déu fa sentir, la manera concreta de ser fill de Déu, sinó també després ve la pregunta, i com se sent? Doncs aquí, menys per WhatsApp i per mòbil, de moltes maneres.
Ah, sí?
Però Déu és un Déu que fa sentir la seva crida, però que la fa sentir a persones lliures i que, per tant, doncs, que han de descobrir-la i fer-la seva. I descobrir que això no és una imposició de fora, sinó que és el seu desig més profund.
Han de respondre lliurement, igualment, no?
Que ho descobreixen i responen lliurement, doncs la crida obté resposta.
Així, Jordi, tu no vas rebre cap WhatsApp? O com va anar la cosa en el teu cas, aquesta...
Perquè com és jove,
fet concret,
no?
Però
diria
procés...
que quan era jove, encara, quan va entrar al seminari, encara no hi havia gaires WhatsApps. Ah.
No, aviam, la meva experiència de Déu, no?, al meu costat, no?, durant tota la meva vida, no només abans d'entrar al seminari, ni dos anys abans, sinó ha estat durant tota la vida, cristiana que he portat de la parròquia, ja des de que era petit, quan feia d'escolanet a la parròquia. De gran sempre volia ser, no, mossèn, i aquest desig de ser-ho. Tot i que això va anar una mica a la baixa, però la meva experiència ha estat de que Déu mai ha deixat de cridar, no? Per què? No ho sé. Això ho he anat descobrint a mesura que he anat creixent, i llavors també envoltat de l'ambient de la comunitat cristiana, a Viladecans, actualment també a Sant Vicenç dels Horts, però ara ja com a seminarista. Però tot això m'ha ajudat a encaminar-me, no?, cap a aquest camí, cap al seminari. I Déu, doncs, jo crec que sempre ha volgut que fos així, que jo entrés al seminari a partir d'aquestes experiències en la comunitat, en la família també, i tot això és el que m'ha fet sentir feliç, estar al costat dels germans, en les seves alegries, en les seves dificultats, i ser-hi present. I això és el que m'ha fet feliç, i per això estic aquí.
Molt bé, perfecte.
De fet, som dos exemples de vocacions, de respostes a la vocació en moments diferents, en el sentit que ell, el Jordi, doncs, vas començar, doncs, després dels estudis, vas entrar pel món laboral i després d'un temps de treball, llavors va entrar en el seminari. Jo, en canvi, sóc dels que just ja vaig entrar al seminari menor i ja vaig passar, doncs, al major directament. Dues opcions, doncs, que són bastant generals. Hi ha aquests que ja ho veuen de seguida, no? Ho veuen més ràpidament, la senten més aviat i ja s'hi encaminen, i els que ho fan després, doncs, d'altres possibilitats i d'altres encaminaments, però que, com deia el Jordi, no?, encara que la resposta sigui més d'hora o més tard, la crida, Déu ja ho tenia pensat des de sempre, no?, i la invitació hi era des de sempre. L'única, com que és tan respectuós, doncs això fa que no força el personal.
Molt bé, me sento. Jo ara volia preguntar una cosa que també neix d'un record, d'una experiència personal. Jo, quan era més jove, vaig passar uns 7 mesos a Alemanya estudiant, però també per guanyar-me la vida, doncs, treballava en una fàbrica. Mm-hmm. Llavors, bueno, jo tenia una màquina al meu càrrec, una màquina senzilla. Al costat hi havia una altra màquina, amb una altra persona, que era un jove. Vam fer amistat, i aquell jove estava estudiant per esdevenir pastor, protestant, no? A mi em va cridar l'atenció, perquè tot parlant-ne, no? Ella diu, sí, és que aquí forma part de la formació del pastor o del futur pastor, no? Tenir una experiència laboral, una experiència directa en el món de treball, per tal que no visquem, com sempre, en un món pietós, molt bo, religiós, espiritual. Jo volia preguntar, no ho sé, aquí fem alguna cosa similar en aquest sentit, el seminari, vull dir, no?, en quant a la formació, o té un altre vessant...
A veure, el que en principi es preveu, el que es fa a nivell no només de Barcelona, sinó també a nivell de Catalunya, de l'Estat espanyol, i en general en la formació dels futurs preveres, no s'exclou que hi hagi possibilitats de fer aquestes experiències, que ha tingut fórmules diferents segons el lloc i segons les possibilitats. L'únic que s'accentua la formació específica, sobretot pel ministeri sacerdotal. A nivell, jo, experiències que en sé, per exemple, una cosa que havia estat habitual, no tant durant els mesos de formació, però sovint en altres moments on també el treball era més fàcil, perquè ara, doncs, les dificultats de trobar un treball durant un temps, doncs, no són tan fàcils, però sovint a l'estiu, els seminaristes, una de les maneres de tenir un cert remanent econòmic era fer un cert treball, com qualsevol altre, des dels que havien anat a recollir fruita o a la barema, doncs els que anaven a fer de cambrers a la Costa Brava, doncs perquè era quan hi havia treball i on hi havia treball en aquest moment. Això s'ha fet a molts llocs i en prous temps. De fet, en el seminari mateix també a vegades és una possibilitat que oferim, que durant l'estiu, com a element formatiu, puguin doncs, també tenir un treball o una experiència laboral que, juntament doncs, amb aquest recurs econòmic, també els permeti doncs, estar més a prop de la gent. Amb algun seminari, per exemple, sé que a Ciudad Real el curs propedèutic, el primer, inclou aquest, doncs, durant un temps un treball estrictament laboral, centrar-se en aquest element. El que sí que veiem per això, i que per això és la tònica general de tots els seminaris, en principi, en l'Església Catòlica Llatina, és que hi ha molta feina formativa en el camp específicament sacerdotal. Llavors, si a sobre hi afegim tot el que suposa d'experiència laboral que demanarà almenys 8 hores diàries, vaja, el Jordi ja ho pot dir. A vegades la imatge que un té del seminari és que allà hi ha una pau, una tranquil·litat, que aparentment pot situar fora del món, però l'experiència que ell podria explicar i que nosaltres veiem és que la dinàmica formativa és molt intensa i que, per tant, demana ja tot el temps que tenim, perquè des d'assegurar i garantir la pregària fins doncs, a tota la part filosòfica i teològica, acadèmica, més tota la participació eclesial, etc., doncs això fa que ja l'activitat sigui molt intensa i que, per tant, doncs, rascar-se la panxa, ja ho dirà ell, i ja ho puc dir, que gens de, ni mica. Llavors, això és la complicació que hi ha. El que sí que és veritat, i en aquest sentit nosaltres desitgem, és que aquest temps formatiu no aïlli de la gent el servei de la qual el prevere ha d'estar i el seminarista s'ha d'entrenar ja està, sinó que al revés el prepari en les millors condicions per servir realment la gent des de les seves necessitats i des de la seva realitat.
Ara haurem d'anar acabant perquè el temps vola i no voldríem deixar de sentir una última paraula de Jordi. Doncs, francament, què li diries tu a algú que sent la vocació com tu, perquè no sembla poder massa atractiu en el món d'avui una opció com la teva?
No, perquè la veritat que avui en dia és anar contracorrent, i ja ens ho diuen, no?, que anem a contracorrent, però amb un jove jo el convidaria sobretot a que es anés vinculant de mica en mica a la parròquia, que és aquí a la parròquia on vas veient si Déu t'està cridant o no, no? Que si tu et sents a gust acompanyant a la gent, estar al servei de la comunitat, on va veient que Déu diu, vas pel bon camí, si no, doncs cap problema, vull dir, sempre estàs a temps. Però sobretot això, no? L'experiència cristiana, la comunitat, estar ja a la parròquia, vinculat amb les activitats parroquials, que no són poques, i també és beneficiari, no?, també per la mateixa parròquia, que hi hagi també joves, no?, disposats al servei de la parròquia. I a partir d'aquí, doncs, Déu fa la resta. Vull dir, Déu et cridarà o no, o bé això o una altra cosa, però amb total llibertat.
Molt bé.
Doncs molt bé, només cal donar moltes gràcies, si posem turull, moltes gràcies amb el Jordi també per compartir amb tots nosaltres els vostres testimonis que ens han acostat a la persona que hi ha darrere l'alba i l'estola, no? Ara, o quan es porti, no?, el Jordi, ja li... si Déu vol.
Si Déu vol.
Moltíssimes gràcies i...
A vosaltres.
Molt bé.
Fins una altra.
Gràcies.
Adéu-siau.
Avui m'han dit...
I avui, com som el primer diumenge de mes, volem recollir la paraula de vida.
És una cita de Sant Pau als Corintis que diu així: reconcilieu-vos amb Déu.
Si vivim reconciliats, enriquirem les nostres jornades amb gestos d'amistat i reconciliació en la nostra família i entre les famílies, en la nostra església i entre les esglésies, en cada comunitat civil i religiosa a la qual pertanyem.
El dia a dia de la fraternitat.
Avui ni el Lluís ni jo prestarem la veu a ningú, perquè tenim amb nosaltres a mossèn Dani Palau, rector de Corbera de Llobregat, que ens acostarà al testimoni de vida de mossèn Jaume Verdoy, mestre de fraternitat, com algun altre company preveré, l'ha qualificat. Mossèn Dani, gràcies per estar aquí.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Quin record de fraternitat tens de mossèn Jaume?
Els records són molts, perquè vàrem compartir la mateixa rectoria i la mateixa tasca pastoral a Vilanova i la Geltrú durant 6 anys. Varen ser uns anys d'inici del ministeri per part meva i, per tant, d'acompanyament com a germà gran per part de mossèn Jaume. I realment els records són molts i, si de cas, doncs, recordes aquella delicadesa, recordes aquella paciència que té un germà gran amb algú que comença de nou, algú que comença a fer les primeres passes. La vida i el testimoni de mossèn Jaume és el d'una vida plena, el d'una vida acomplerta, una vida en la que, doncs, ens ha deixat un llegat molt important, perquè eren moltes les qualitats humanes i cristianes de mossèn Jaume. Sobretot recordo, en tot cas, aquell moment del diàleg. A vegades era ocasional, però de vegades era volgut, en el que l'escolta era, diguéssim, el més important. Un se sentia realment acollit, se sentia important, únic i especial davant de mossèn Jaume. I tot això en breu temps. No calien masses preparacions, tot era molt, molt fàcil. Trobar-se bé al seu costat era molt fàcil. Així com sempre, amb un somriure i un sentit comú, que com ell deia era el menys comú dels sentits. Al costat, doncs, de la seva bonhomia i de la seva proximitat i la seva capacitat de diàleg, doncs, mossèn Jaume desplegava al teu voltant, doncs, i desvetllava en la teva vida, doncs, tot un seguit d'oportunitats i reptes que feien fàcil seguir engrescant-se, doncs, en la comunió i engrescant-se en la missió pastoral.
Moltes. Doncs bé. Moltíssimes gràcies, mossèn Dani.
A vosaltres.
Estem encantats de saber la teva opinió. Digue'ns la teva escrivint a enclaudefraternitat@radioestel.cat. Pensament endins, de la mà d'Antoni Pedregosa.
De la mateixa manera que els esportistes necessiten d'un entrenador que els posi a punt física i tècnicament, nosaltres, com a persones, també necessitem d'un cert acompanyament, d'una certa orientació, que no sempre l'aprofitem prou, i és la persona del capellà. La seva presència ens pot ajudar a trobar el camí que doni sentit a la nostra vida, perquè així com a persones tenim el dret d'humanitzar les relacions interpersonals, com a cristians no tenim el dret, sinó que tenim el deure d'humanitzar aquestes relacions, de forma que la gent que ens vegi pugui dir que bé s'entenen, com es respecten, com s'estimen. Fixem-nos que els 30 articles de la Declaració Universal dels Drets Humans, tan ben rebuts i acceptats per tothom, tenen un fons profundament humà i evangèlic. Però, en canvi, la realitat és que ens ha faltat a tots plegats una ètica humana alliberadora que ens porti un món més just i més ben distribuït. Però sempre és bon moment per sortir d'aquesta espiral materialista que ens porta un món consumista i inhumà. I un camí pot ser el conreu de l'espiritualitat, que pot tenir un component religiós o no tenir-lo, però tant si el té com si no el té, sempre ens situarà davant dels grans interrogants de l'existència, dels grans valors que donen sentit a la vida. Com a cristians tenim un llarg camí per davant. Tenim un tresor valuós per oferir al món i és un tresor que el món necessita i molt. Però això sí, cal que el presentem d'una forma atractiva, actualitzada i entenedora. Amigues i amics, bon diumenge i fins diumenge que ve.
Doncs bé, una estona més viscuda en clau de fraternitat i que s'ha fet possible gràcies a tot un equip de persones que recordem ràpidament. Tenim el nostre tècnic, el Toni Huguet, el control de so.
Maria Jesús Dorca és la nostra community manager i les veus. Ara mateix acabeu de sentir a l'Antoni Pedragosa i al meu costat tinc el Lluís Antoñana.
I al meu costat l'Amparo Gómez.
Amics, amigues, tornem el proper diumenge a les 6 de la tarda.
Fins aleshores quedem vivint en clau de fraternitat.